Renovemos las renovables. Punes us ofereix aquest espai.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Seguim a velocitat de creuer, avançant la temporada, ja som al maig. Per cert, que fa dies que no ho faig, com a mínim davant del micròfon, i avui em ve de gust fer-ho. Xantal, una salutació ben especial per la Xantal Llavina, ja queda menys per acabar la cursa que t'ha tocat córrer. Molts ànims i a continuar lluitant. Dit això, és el moment de conèixer els quatre motius que avui conformen el menú més revolucionari de la ràdio. Motiu número 1. Entrevista a l'actriu Maria Molins. A punt de complir els 30 anys de professió, continua demostrant feina rere feina, que és una de les grans de l'escena. Motiu número 2. Amb Miquel Lladó parlarem de Bruce Springsteen, però sobretot ens enamorarem del futur a partir d'una paraula fonamental: la innovació i també el lideratge. Motiu número 3. Amb Jonathan Escobar coneixerem com les grans empreses s'adapten als nous temps, o, per resumir-ho amb una frase, talent contra jerarquia. Motiu número 4. Acabarem el programa preguntant-nos com n'és d'important la paraula innovació per a les empreses. Viu un bon moment la innovació a Catalunya, avui amb Xavier Torra, totes les respostes. I a tot plegat, com sempre, hi sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! Avui sona moltíssim el Bruce Springsteen al programa i sonarà molt i en parlaré molt. Vés a saber si hi ha alguna relació amb que en sigui fan o no. No ho sé. Avui parlarem amb una gran actriu, una actriu d'aquelles que al teatre, a la tele o al cinema, quan surt acapara totes les mirades, a l'escenari té una força descomunal que arriba directe a la platea. Ara li preguntaré, però jo diria que estem de sort perquè, tot i que l'hem vist fer actuacions brutals, encara l'hem de veure fent el paper de la seva vida, si és que això existeix, que no ho sé. Maria Molins, benvinguda, com estàs?
Doncs estic molt bé, molt atrafegada, en amunt i avall, però
sí?
Molt bé, sí.
Però això està bé, no?
Jo crec que està molt bé.
Atrafegada de feina, vols dir?
Atrafegada ara mateix de feina, okay, vale. Sí. Sí, vale. Sí, sí.
Això està bé. Hem posat el Bruce, ara estàvem parlant de Bruce abans de començar, que té... és músic, Tu ets actriu, però hi ha molts punts en comú, perquè té una capacitat de transmetre coses que és molt comuna també de la teva professió, no?
Sí. Abans parlàvem, no?, que hi ha artistes que antigament es deia traspassar, passar bateries. És com que passes l'energia. Hi ha gent que l'energia se la queda i hi ha gent que l'energia la traspassa. I això és un do. És un do.
Sí? Jo crec que no s'aprèn? O no es pot aprendre?
Mira, hi ha persones que són generoses i hi ha persones que no ho són. I jo crec que es pot aprendre a ser generós. I té molt a veure amb això, amb la generositat de donar als teus companys que estan a escena i de traspassar al públic, perquè tu connectes. És una energia, és una electricitat que es connecta amb el públic. I hi ha gent que la té des de naixement i hi ha gent que se l'ha de currar. Hi ha gent que no se la curra.
Hi ha gent que no se la curra, per altres raons, Tampoc direm noms.
No, home, no.
Però si vols dir algun nom, digue'l a mi, m'és igual,
T'imagines?
T'imagines? Sí, sí. I explica'm una cosa, també. Moltes vegades entres a l'escenari, t'asseus a la butaca, es tanquen els llums, i apareix algú damunt de l'escenari i dius, com pot ser que aquesta persona, sense encara haver fet res, ompli tant l'escenari? Això és una cosa que també tenen algunes actrius, alguns actors, i altres no. No saps per què, de cop i volta, tenen un cos normal, humà, però dius, mare de Déu, està ocupant tot l'escenari. M'està dient coses amb tot el cos que jo no sé cap de manera inconscient, però no sé ni per què, no?
Sí, hi ha actors i actrius que tenen llum. Hi ha actors i actrius que tenen, en castellà no llamen el duende. Està molt íntimament relacionat. A mi, t'haig de dir que una vegada una actriu, jo començava, em va dir, tienes mucha luz. I vaig pensar que bé, això és molt positiu, però no sé per què la tinc, no sé si com es desconnecta o com es connecta. Crec que això s'hi neix.
També tornem amb el mateix, i tampoc és... Bueno, És que, clar, ara estem, hi ha moltes actrius que ens estan sentint i actors que diuen, hòstia, jo no ho tinc, potser necessitaria aprendre-ho, no? També. També moltes vegades, de vegades està en la mirada de l'espectador. Pot ser? O no?
No, jo crec que
la
llum...
Tu creus que no, eh?
No. A mi m'ho va dir una actriu, igual la resta d'actors i d'actrius pensen que no tinc llum. No ho sé, és una mirada externa. Sí que és cert que la valoració sempre és externa a tu, però o es té o no es té. O sigui, la llum o es té o no es té. I el duende, o es té o no es té, també. Tu pots currar, pots intentar ser el màxim tècnic, tot el que vulguis, però hi ha gent que és molt tècnica però que no traspassa bateries, no connecta des de la seva íntima veritat, no connecta amb l'espectador. I és algo que passa o no passa. I tu i jo estarem d'acord, estàvem parlant del Bruce, és un tio que en directe connecta. Quanta gent hi havia l'altre dia?
58.000 persones,
clar,
gairebé.
I jo crec que no he parlat amb les 58.000 persones.
Estàvem tots fent el mateix alhora.
Estàveu fent el mateix. I estàs tu, posaries la mà al foc que tothom estava sentint alguna cosa d'aquella vibració,
sí.
No?
Vaja, com a mínim el 90%.
Vale. A part de que hi ha un so extraordinari, unes llums, i que tot allò està molt ben preparat perquè aquell senyor brilli meravellosament, si aquest senyor no brilla, si no té la seva pròpia llum i el seu propi missatge, no connecta amb la gent tan fàcilment. I estic segura que les 58.000 persones que estàveu allà, tots teniu aquesta sensació de que va connectar amb cadascú de vosaltres. I això es té.
La prova d'això per un actor és el directe? És, per tant, l'escenari, el teatre?
La prova també és la càmera.
També.
Home, la càmera... Mira, els primers plans se te'n van cap als teus ulls. Si tu no estàs connectat amb el que sent el teu personatge, si tu no estàs connectat amb tot el que està passant a l'escena i no et connectes amb la resta dels teus actors i no hi ha aquella màgia que es produeix, que també es produeix en el teatre, allò la càmera ho capta, però és que ho capta en un primer pla. Per això hi ha actors i actrius que són molt bons en teatre, però en cinema no transmeten res. Perquè també estem parlant que són dos mitjans diferents i això sí que és tècnic, això sí que es treballa. És a dir, aprendre a connectar o en saps o no en saps, però es treballa. La llum la tens o no la tens. Això sí que és molt innat.
T'ho preguntava també perquè mira què vas dir l'any 2017. Vas dir el més difícil que hi ha és el directe i si no tens anys d'experiència, per molt que siguis la cara del col·laborat de torn, no te'n sortiràs. Javier Bardem i Luis Tosar van voler fer teatre i es van cagar, vas dir això, eh?
Sí.
Un va suspendre i a l'altre no li va anar bé.
Sí, totalment. Però és que et puc parlar de
fa molta gràcia l'expressió, també.
Suspendre.
No, que es van cagar.
Es van cagar. Bueno, perquè sí, és que m'ho van dir així. També ara sap greu parlar dels companys, però, bueno, però Luis Tosar va suspendre. Quan no et veus capaç d'afrontar les mirades externes del directe, perquè això és molt dur, pensa que amb la televisió, amb el cinema... pots tallar els plans. O sigui, si no estàs connectat, si de sobte dius, perdoneu, bueno, això ho fem poc, però pots tallar. Però és que al directe tens els espectadors que han comprat una entrada i moltes vegades no els veus. Jo sóc de les actrius que no veig, perquè les llums m'enceguen i no veig els espectadors. Que igual hi ha 300 ànimes respirant allà i cadascú pensant la seva història diferent sobre tu o sobre el que estàs fent. Aleshores, l'opinió externa que tenim ja, les persones que som exigents, no? Aquesta mirada externa, què diran, què pensaran, tot això se n'ha d'anar en orris. Perquè un actor ha de ser una mica com a... Hòstia, és que posa aquesta metàfora del torero, no, però bueno,
és igual.
Si sí, no m'agrada massa, però si serveix és... Escolta, tens l'espectador, que és el toro, i tu has d'anar allà a torejar, no? M'agradaria una altra expressió, perquè no sóc molt partidària dels toros, però és que no se m'acut una altra. Potser el ring de boxeig, no? Si surts sense por, surts a lo que et trobes i és el que hi ha. Allò és el públic, el que trobes és el públic. I l'has d'estimar.
Estàs a punt de fer 30 anys de professió?
Ai, pensava que em deies si estava a punt de fer 30.
No, he seguit.
No, vale. De professió.
Que estàs molt bé, però 30...
No, home, no. Adam, sisplau, eh? Per favor. No em tiris els tejos tan directament, sisplau. No. Hòstia, doncs jo crec que... Sí, pot ser. Vaig començar als 20... Podria ser, sí, 27 com a mínim, sí.
I mirant enrere... Clar, si no fossis tu, diries... La carrera de Maria Molins, què?
La carrera, jo estic contentíssima. Això que deies, el paper de la seva vida... Hòstia, jo n'he tingut molts, He tingut grandíssims, grandíssimes oportunitats amb cinema, que a més hi vaig començar tardíssim, o sigui, als 30 i pico vaig començar fent cinema, quan deien que ja les actrius han de penjar els hàbits, no? És com, jo vaig començar aleshores i he tingut papers molt bonics, i he tingut papers molt bonics amb teatre, també. I jo crec que el paper de la teva vida és el que estàs fent. Encara que sigui un curtmetratge, que jo sóc molt fan de la gent jove que comença a fer curtmetratges, que s'ho prenen amb unes ganes i amb una il·lusió, doncs aquell paper és el paper de la teva vida en aquell moment. Jo entrego el que tinc, tota la meva sabidoria que puc tenir d'actriu, en el moment que estic fent el que estic fent.
Això l'he sentit dir a algun actor, no recordo qui era, però deia, no hi ha papers petits.
Què va?
Hi ha la feina que has de fer i l'has de fer millor que puguis i ja està, no?
Totalment, totalment. Sí, sí. I no hi ha papers petits i no hi ha mals actors. Això s'ha d'anar molt en compte.
A veure, això explica-m'ho millor,
no,
perquè se m'acuden alguns noms, eh?
No hi ha mals actors i males actrius. A tu toca treballar, Adam. Tu ara jo dic, et vull dirigir en un curtmetratge i et dic, et toca treballar amb tal persona i amb tal persona, i quan comences a treballar, aquelles persones... O sigui, el que vosaltres feu a escena o a la seqüència, allò quedarà enregistrat. Aleshores, no us queda una altra opció que portar-vos bé, o sigui, que estimar-vos, que creure que la persona que tens al davant és el millor personatge, és el personatge que et toca. És a dir, si et toca treballar amb la teva dona, que serà la teva dona, que és una actriu, que no suportes, en aquell moment hauràs de fer un esforç. I això és molt important, ho dic de veritat, ho dic seriosament, perquè si no... que ha passat alguna vegada... perquè si no, no se n'en surt el projecte. Val?
Que és, en definitiva, el que és més important.
Que és,
no?
El més important. Si tu i jo no tenim bon rotllo, si tu i jo no tenim bon rotllo i treballem junts, aparquem aquest mal rotllo, comencem a actuar. Que tenim la capacitat de ser altres persones, doncs ho siguem.
I en aquests 20 i escaig, 30 anys de professió que portes, han canviat moltes coses. Per exemple, l'altre dia a la Zona Franca explicaves una cosa que em va deixar flipat, que deies que dubtaven entre una actriu i tu i van agafar l'altra perquè tenia més followers a l'Instagram, no?
Sí.
Aquest és una cosa que fa 10 anys no hauria passat.
No, i clar, els que tenim aquesta edat és algo que ens ha vingut com... Bam, ens ha entrat l'Instagram com qui talla el coll de sobte, no? Dius, hòstia, m'ha entrat ara això, què és? Perquè l'exposició que teníem quan jo feia el Cor de la Ciutat, que van ser 8 anys, era una exposició molt gran perquè aleshores no hi havia plataformes, no hi havia res, Instagrams i tal. I jo pensava, no necessito estar més exposada, ja estic prou exposada. Mentida. Sí que ho necessito. Sí que ho necessito si vull anar a fer audiovisual, per exemple, on es treballa més a tot l'estat, que és a Madrid. A Madrid es competeix no només perquè ets la cara de torn, perquè tal, sinó perquè a l'Instagram tens tants seguidors. I això és... Anava a dir una paraulota, no? Però és una merda. És una merda perquè portes...
Això era la paraulota que tenies triada?
Sí,
no?
és molt poquet, no?
Però la pots dir, eh?
Cola de pago. Clar. No, aquesta cosa que dius, hòstia, porto 20 anys de professió, no? Acabava de guanyar el Gaudí, no sé què, premis, no sé quantos. És igual, això se n'en fot els anys que portis. Quants followers tens? Perquè estàs competint amb una actriu que té molts followers. I l'agafen amb ella, tot i que el director s'aixeca i diu, per mi ets tu el personatge, i em senyala a mi, per mi ets tu, i dic, molt bé, què haig de fer? I la meva representant em va dir, fes el que vulguis, hi ha gent que no té... xarxes, però jo t'aconsello que hi siguis. Tu vens de Catalunya, entres aquí, t'han de conèixer, pim-pam, pim-pam. I vaig començar a fer el burro, que és el que faig ara, que és fer fotos de la meva vida professional. Intento que sigui només del tema professional. I, bueno, intento passar-m'ho bé, intento explicar coses que tinc a dins i també m'agrada escriure, per tant, doncs, bueno, intento passar-m'ho bé. @ la Maria Molins. Ho dic per totes les persones que esteu seguint això, perquè em donaran més papers. Moltes gràcies, oyentes i oyentos.
Aquest anunci t'ha costat 10 cèntims. Després me'ls dones.
Vale. A tu?
Sí, clar, a mi.
Vale.
Sí, jo ja
només 10 cèntims?
Sí, perquè sóc generós.
10 cèntims cada 1.000 followers, vale? Igual ens forrem, eh?
A veure, perquè entens que ara que ens en tens 20 i
no,
pico mil?
No, poc. Mira, tinc 26.500. Avui he pujat a 500. 26.500. Però s'ha
quedat avui.
Sí!
S'ho mira cada dia.
Perquè he pensat que em preguntaria sobre això. Dic, vaig a dir-li. No, perquè, clar, jo competeixo amb actrius que tenen 500.000 seguidors. Que
sí.
Tenen menys carrera que jo, que és igual tenir més carrera o menys carrera, però competeixo amb els seus seguidors d'Instagram.
Però a veure,
és així de trist.
També és veritat que, per exemple, actrius i actors que en el seu moment eren pràcticament desconeguts i que de cop i volta surten a una megasèrie de Netflix que ho peta, doncs clar, passen de 100 a 500.000 en una setmana, en 3 dies.
Clar, i aquests clar. Passen a ser els protagonistes d'una sèrie que, sí. que et truquen i et diuen faràs de mare d'aquesta o d'aquest. I no direm res més. Aquí, 3 punts suspensius, tothom ho ha entès?
Sí, 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 sí.
Quan ets actor, tens una tècnica i tens un saber fer i no tothom pot ser actor.
Una altra cosa que ha canviat molt, o bastant, en aquests anys, i sobretot de manera ràpida els últims 5 anys, diria, no? Abans tenies el teatre, tenies TV3, Televisió Espanyola, cine... I para de comptar per treballar, no?, realment. Ara hi ha tota la bogeria de les plataformes, amb els seus més i els seus menys, però que sí que ha generat un canvi important, no? Per exemple, tu estàs ara... Podem veure a Netflix, em sembla?
Sí, 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 impressionant. El que dius per mi és sort que m'ha passat a l'edat que tinc, perquè penso que és difícil de gestionar. Jo ara estic en una sèrie que està en el top 10 mundial. És la quarta més vista als Estats Units. M'escriu gent de Canadà, m'escriu gent de Bèlgica, m'escriu gent de Sud-àfrica, m'escriu gent de tot arreu, que dic, ja em podreu escriure a l'Instagram, però seguiu-me, sisplau, perquè clar, així em pugen els followers. Jo és que ja estic amb una obsessió. Però, no, però...
10 cèntims més.
Va, no, però el tema és que és una bogeria perquè ara estàs al món. Perquè abans creiem, i és un fals mite, que el cine espanyol, que el cine que se hace aquí és una mierda. Hòstia, ens han hagut de dir des de fora que les sèries les fem molt bé i és que estem a dalt de tot. Vull dir, des de La Casa de Papel, Entrevies, Vis a Vis, hi ha moltes sèries que estan a dalt de tot i ara estàs al món, ara competeixes amb el món. Abans era competir amb casa nostra si ho feies en català, després a l'Estat espanyol si ho feies en castellà, ens movíem entre nosaltres, però clar, ara te'n vas, et subtitulen i te'n vas al món.
La competència, clar, la competència és amb el món, però les oportunitats també són amb el món, o no? Perquè igual algú veu Entrevies de Netflix que està fent una sèrie de no sé on i diu, està... Bueno, no ho diria així, amb aquest accent i amb aquesta...
This woman, I like this actress.
Maria Molins.
But no? I have a problem. Jo tinc un problema, és que...
Només un,
parlo anglès bastants, però... No, parlo anglès, però dic... Clar, jo sóc rosa, vull dir, jo tinc una cara nòrdica, llavors, clar, tinc accent espanyol, és molt estrany, en quin personatge encaixo amb anglès?
Bueno, això ja que, escolta, això és feina, problema dels guionistes, no ho pensis, això.
Bueno, però una dona morena i tal, que pot fer de latina, és lògic que quan parla en anglès tingui accent espanyol, però jo no, és un poquito raro. No.
El tècnic està dient que se tinya el pelo.
Y los ojos también. Hòstia, et faré
cas. I la pell.
I la pell.
Lentilla,
sí, sí. No, tens raó. No, ja he fet algun càsting internacional, Vull dir que sí que ens obre portes, sí que ens obre portes al món i espero que encara ens en obri més.
Hem conegut una mica la vida digital de la Maria. Volem saber una mica més i farem un test ara de resposta curta, Si pot ser.
Vale.
Amb unes preguntes que estan gravades i que a mi em van bé perquè descanso una estona. Vale. Test digital per la Maria Molins.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
Trucada telefònica, sisplau.
Gràcies.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Uf, una pesadilla. No vull ni contar-los.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Bastants.
Però, perdona, un moment, para, pausa. Però espero que no sigui algú que et proporciona, que et demana feina, No? Algun productor internacional que s'hagi saltat la teva gent.
No et preocupis, que aquest és el primer que contesto, perquè faig una criba.
Vinga, més.
Dues apps indispensables per tu?
Les haig de dir?
Home, sí.
Hòstia.
A veure si pots, si són porno, no?
Ah, vale. Dos apps indispensables. Hòstia, no em facis dir ràpidament. Doncs mira, sí, en tinc una que em va molt bé per l'Instagram. Aquesta us l'aconsello molt, que es diu FaceApp 2, que... quan les fotos queden fosques, et dona... t'il·lumina, diguem-ne, o sigui que...
Ah, aquella llum que no tens, te la posa.
Te la poses. Sí.
Face, com es diu?
Facetune 2.
Vale, perfecte. Molt bé. Més.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Gràcies del que animes.
Ostres.
Gràcies del que animes. És preciosa.
No la conec.
És preciosa, que animes. És català.
Molt bé. Més.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
la més blanca de totes, que és l'Instagram. Estic fins als ovaris de males notícies a tot arreu i Twitter s'ha convertit en una mena de cridori que no em molesta.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Moltes, moltes hores, per desgràcia. Tinc una filla i això ho haig d'intentar controlar.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Vigila, eh?
Ui! El més estrany que he comprat per internet, per favor. Un llit inflable. Molt, molt estrany perquè es va desinflar mitja nit i em vaig trobar a terra, o sigui, com plegada pel llit. O sigui, sí, raro.
Llit inflable.
Acaba la frase. El món digital...
El món digital pot ser molt nociu, però pot donar moltes oportunitats.
Vale, perfecte. Aquest era el text digital de la Maria Molins. Es queden dos minutets. Has dit abans que estaves molt atrafegada. Tradueix això en coses que puguis explicar. Què vol dir?
Estic molt atrafegada perquè vinc entre Barcelona i Madrid i estic fent entrevies, que és un projecte que m'il·lusiona moltíssim. La primera i la segona les podeu veure a Netflix i estem a dalt de tot. I el director és català, és l'Oriol Ferrer. Estic atrafegada per una notícia que la puc dir, perquè l'Anna Rosa Sisquella m'ha donat el permís, i és que substituiré a l'Àngels Gunyalons al gran musical que està fent de l'Alegria.
Ah, sí?
I estic, no saps... Oh, el que animes, gràcies. Doncs gràcies, i just en aquest moment, perquè és la paraula perfecta. Gràcies, perquè jo sempre he volgut cantar. Només he fet un espectacle cantant jo sola, que es diu Cabareta.
T'ho anava a dir.
I tota la vida he volgut cantar, i estic tan encasellada en els papers de plorar i de trista i de dramàtica,
sí,
que jo volia cantar i fer riure.
Clar.
I de sobte em toca, ara, a la meva edat, aquesta oportunitat, que és substituir-la amb ella, que és una persona meravellosa, que està immensa, i tota la companyia està immensos. És tremendo, i que surto com emocionada de veure, l'acabo de veure ara, l'espectacle, i el faré la gira.
Que bé, que bé. Fantàstic, doncs molt bones notícies tot, no? Això d'encasellar els actors i les actrius és una cosa que passa. Però deus plorar molt bé.
Potser sí que dec plorar molt bé, però jo crec que també dec fer riure també d'alguna manera bé si m'haguessin donat l'oportunitat, i espero d'aquí en endavant també que em donin oportunitat per fer riure.
Va, vinga, sí, que també diuen que fer riure és molt complicat.
És el més complicat, per això és un repte, és el més complicat.
Jo ara aquí penso fer plorar més gent que no pas gent que he fet riure. No, ho he dit molt malament, però ja s'ha entès. Maria Molins, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, molta sort amb la teva carrera i amb aquest nou projecte. I recordeu, el seu Instagram és...
Primer dic moltes gràcies a tu, eh? Gràcies i gràcies, sí, al que animes també. @lamariamolins. @lamariamolins. No poseu Maria Molins sola, per favor,
no,
que és una altra.
És una altra.
És una altra, no?
La Maria Molins. Amb l'article, la Maria Molins. Aquest anunci li regalem. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara m'entrego a sentir el viatge.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
La creativitat és intel·ligència divertint-se.
Vinga, més Bruce Springsteen, perquè aquesta cançó que estem sentint, Thunder Road, aviat farà 50 anys. A Barcelona la gent continua, o una part de la gent, evidentment, continua embogida amb els concerts que va fer el passat cap de setmana, i això que estem sentint, precisament, és la Thunder Road, però no és la versió oficial, sinó que és la versió que va gravar un aficionat que hem repescat de YouTube d'un dels concerts. Per això se sent com se sent, eh? No us penseu que ens hem equivocat, eh? Miquel Lladó, què tal, com estàs?
Molt bé.
Vens, com sempre, a parlar-nos de lideratge, del futur, i dius tu que ens hem d'enamorar del futur,
sí,
directament. Quan dius això, què vols dir?
Bueno, que s'ha de viure el present intensament,
sí,
I ara que mencionaves el Bruce, doncs els concerts has de viure intensament.
Molt.
Però la conseqüència a totes els records, la inspiració, passarà en el futur. passarà en el futur i com a empresaris, com a gent d'empresa, hem de gaudir molt del present, però hem de tenir present que, mai millor dit, que en el futur passaran totes les conseqüències de les decisions que prenguem avui. Per això ens hem d'enamorar al futur. Ens hem d'enamorar al futur perquè és allà on passaran totes les coses que esperem que passin.
Hi ha una cosa que se sol dir de Bruce Springsteen, però que és extrapolable a moltes situacions que tenen a veure amb el món de l'empresa. Tothom diu, és que més o menys sempre fa el mateix, no? Porta 50 anys fent sempre el mateix, rock, d'acord. Però vaja, estava ple i fa el sold out sempre. Si una cosa funciona, no s'ha de tocar? O és millor anar innovant d'una manera dràstica o a poc sense que es noti, perquè aquest equilibri és molt complicat.
Bueno, cadascú té la seva la manera, no? I per relacionar-lo amb el món de l'empresa hi han coses que, escolta, com el Bruce és un cantant espectacular, excepcional, ha fet àlbums recents, vull dir, o sigui que seguir fent lo mateix i omplint els estadis com fa, doncs clar, és una garantia d'èxit. La majoria de mortals, la majoria de gent, doncs una de les coses que ens fa arribar millor al futur és anar-nos adaptant i anar inventant i anar... al final ell també toca cançons noves, àlbums recents... Per tant, sí que hi ha una bona part de la seva música, però evidentment la seva audiència va canviant, gent que menys de 30 anys, vull dir que no els coneixies de quan va llançar aquestes recompenses, per tant, escolta, ell ha fet un producte que va seguint, però és Bruce amb la seva personalitat, no és el mateix el Bruce de 50 anys, de 60, ja, 70, no. I al final te vas adaptant perquè la vida et porta això, no?
Parlem de Bruce Springsteen, però té gent boníssima al seu voltant, sí. Des de fa moltíssims sí. anys, a més, que són sí. la Street Band, amb tot el Nils Lofgren, Steve Van Zandt, i sí. vaja, tota aquesta gent que l'acompanya, que evidentment deuen cobrar molt bé, però que s'estan amb ell també per alguna raó que va més enllà d'això, no? Vull dir que és possible que sigui un bon líder, no? Com ens ho hem de fer per atraure talent i perquè es quedi amb nosaltres? Més enllà del sou, no? Que està bé, però no és l'única cosa.
Per suposat, una de les labors, una de les responsabilitats que tenim com a líders, o em poso en la pell de líders de companyies, és saber descobrir talent. I quan tens aquest talent, el reuneixes i fan que treballin amb harmonia, mai millor dit, amb un tema de música, i quan veus que un toca, l'altre toca bé al seu moment, ostres, tens aquest talent i l'uneixes, i això, el líder, sens dubte, té un paper molt important, saber omplir estadis, que al final els omple el Bruce, saber posar-te amb cançons que realment toquin, motivin, inspirin. Escolta, quan tens això, portem el món de l'empresa. Quan un líder és capaç de crear un projecte que impacta en consumidors, que millora la seva vida, la gent vol estar amb ell, vull tocar amb tu. Vull tocar amb tu, vull ser part d'aquest grup, vull ser part d'aquesta història que estem muntant ara, que al final, doncs, perdurarà el temps.
Clar, i tot això, més enllà del bon salari. És evident que ha d'haver-hi un bon salari, però més enllà d'això, perquè, vaja, això tenim exemples a Dojo de grans sous i gent diu, escolta, jo no vull treballar amb aquesta persona, no?
Totalment cert.
Jo que vaig estar al concert l'altre dia, dos detallets sobre la manera de liderar, que no sé si estaràs d'acord, que segurament sí, eh? El Bruce Springsteen brilla quan ha de brillar sol, però... gairebé tothom que està damunt de l'escenari, que són gairebé 20 persones, en algun moment té un moment de protagonisme. Sí. Els fa baixar sí. i els presenta al públic i tenen el seu moment de protagonisme. Sí. Aquest és un detall. I l'altre és que quan s'acaba el concert, ell es posa a la sortida de l'escenari i un per un passen tots els músics i ell els hi dona les gràcies, un per un. Gràcies, els toca, gràcies.
Això, mira, aprofitant això, que és la importància del reconeixement. Saber tu, que evidentment ets el centre, en aquest cas el Bruce, doncs saber donar el moment per cadascú. Quan estem en una companyia, en una empresa, sabem que per portar la companyia al futur hem de desenvolupar el talent, hem de fer que el talent vulgui estar amb mi. El talent vol estar amb mi mentre jo el reconegui, mentre comparteixi aquesta alegria, aquest moment, i, ostres, aquells dos segons que el Bruce s'està mirant, doncs les coses perduen. Per tant, com a líders, saber reconèixer i donar oportunitat i reconeixement a la gent que treballa amb nosaltres, una part molt important.
I a banda, també suposo que entendre que no tots hem de jugar el paper de líder, és a dir, no tots som Bruce Springsteen. i que tots hem de saber quin és el nostre lloc i jugar-lo bé, sense pensar que som més ni menys, som peces fonamentals d'un engranatge que segurament està engreixat per la líder, sí, però que tothom forma part d'aquella cadena, no?
Totalment d'acord, eh? Tots sempre hem de saber quines coses són bons, quines coses no són bons, en quina manera podem aportar valor a la companyia o a la banda de la que formem part. I ara que menciones això, hi havia un serial del Ringo Starr. Mm. El Ringo Starr deia, jo tocava la bateria bé, però jo no era un geni. I jo el que sabia és que tenia que estar a punt, i estava sentat, un programa d'aquests de Netflix, tan bons, no?, que estava sentat allà a la bateria, tenia el meu bocat, el meu cafè, esperant que entrés, no?, el Pol o el John, de cop i volta perquè els hi venia l'inspiració. I el meu valor és estar allà. Clar. Per tant, jo crec que és una bona reflexió. No et creguis que tots som genis, no et creguis que tots som bruns, però sí que saps que si estàs en el moment adient amb els instruments preparats per poder-li donar suport a aquell geni, a aquest líder, doncs li aportes valor. Per tant, si tots tenim que entendre en la nostra empresa, en la nostra vida, quin joc juguem i jugar-lo bé.
Ara que estàvem sentint els Stay Homes, precisament, i amb això acabem, de fet, és un grup que està format per membres d'altres grups que durant la pandèmia, per X motius, van començar a tocar per xarxes, van tenir èxit. Per tant, aquí hi ha una suma de talents que en aquest cas va ser profitosa i va ser positiva, no? Sumar talents sempre és garantia d'èxit o és un element necessari però no suficient?
Sí, no necessàriament. Talents junts no necessàriament duraran l'èxit. Et donarà més garantia o més possibilitats que això passi.
I què cal després? Però,
val un lideratge, val un projecte, val una harmonia, val alguna persona, el que tu deies, que sàpiga xocar-te la mà en el moment adequat, que et sàpiga valorar, que tu vulguis ser part d'aquest grup, que te n'alegris dels èxits dels altres perquè aquest altre també te'ls fa compartir. Per tant, sí, el talent sol no és garantia d'èxit, però sí que l'harmonia, ja es necessita uns altres elements com l'harmonia i utilitzant el lideratge, que en aquest cas tu descrivies perfectament el Bob Bruce. I aquesta imatge que tu deies, de donar-li moments a cadascú i felicitar-los, això és d'alguna forma el que sí que recomano que les empreses fem, donar moments a la gent i reconèixer-los el suport que ens donen perquè l'empresa vagi endavant.
Doncs ja sabeu, els CEOs i els líders de les empreses que vagin de tant en tant en concert del Bruce per veure el pa que s'hi dona.
Totalment, eh? D'acord.
Moltes gràcies, Miquel.
A tu. Adéu.
Al Consorci LocalRed acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local. A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. You know it's not the same.
Hem parlat del futur i de lideratge amb el Miquel Lladó i de moment no tornem al present, també ens quedem al futur. Jonathan Escobar, benvingut a la Revolució, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, Ferrat.
El Jonathan és el CEO d'Actio Global, ara diré que es dedica, i ell ens ho traduirà després, ens dirà què vol dir el que jo he dit. Actio Global és una empresa que es dedica a crear models de treball per a empreses com a PepsiCo, Danone o Eroski, entre d'altres, per crear equips de treball d'alt impacte.
Bueno, al final el que fem és...
Traduzca.
Sí, sí. Al final el que fem és agafar-nos l'estratègia d'una empresa i fer que passi, no? Al final és tu quan arribes a una empresa té una forma de prioritzar. Té una forma de connectar aquestes prioritats amb els seus equips. Els equips s'han d'autoorganitzar. Han de treballar durant la setmana per aconseguir aquestes, per avançar en aquestes prioritats. Hem de tenir un sistema d'informació que ens permeti veure si anem bé o hem de corregir coses. Quan parlem de formes de treballar, parlem de tots aquests elements. Priorització, connexió a les prioritats dels equips, com treballen els equips, com sabem si anem bé i hem de canviar coses o hem de canviar coses, hem d'evolucionar. Tot això és el que engloba les formes de treballar.
Quina feinada arribar a una empresa que no coneixes i descobrir com funciona per saber com es pot millorar i com pot ser més eficient tot aquest sistema, no?
Sí, al final és un treball de... el que parlem molt, no? Parlem molt amb els directius, parlem molt amb els líders, els que estan reportant els directius, amb els equips de treball, i al final el que fem és... Una organització és un element que al final és viu, no? I passa
sí,
moltíssim.
Sí, t'ho he llegit, eh? Sí, sí. És un organisme viu que necessita...
Sí, passant, i passen moltes coses, no? Al final, a vegades, tractem les organitzacions com si fos una fàbrica, però al final hi ha persones, hi ha prioritats, hi ha clients, cada dia no? Hi ha coses inesperades al món i cada cop més. I, per tant, al final el que fem és entendre com estan treballant per ajudar-los a fer una evolució més en, aquestes, en aquests elements que he descrit.
Clar, segurament per fer aquesta feina la tecnologia és una eina fonamental, no?
La tecnologia és un aliat, eh? no és el fi. No? Nosaltres, al final, la tecnologia ens ajuda en algunes d'aquestes, per exemple, a fer la priorització, per exemple, a crear transparència, no? Transparència en quant a com van els, aquests objectius, transparència en quant a quan els equips tenen obstacles, fer que aquests obstacles siguin visibles. I els utilitzem la tecnologia com un mitjà per facilitar la transparència i la col·laboració.
Amb empreses d'aquelles que funcionen una mica de això sempre ho hem fet d'aquesta manera, sempre s'ha fet així i ens ha funcionat, us costa més convèncer-los perquè...
Sí, bueno, és que bàsicament no en treballem amb aquest tipus d'empreses. Al final...
Necessiten.
Sí, però al final nosaltres sempre necessitem que hi hagi una persona com a mínim, sempre hi ha un valent, una persona valenta, una dona valenta, tenim moltes dones valentes, no? Que són les que inicien el canvi, Fa poc vam estar amb quatre directives que explicaven, no? Vam fer un event que es deia Active Woman, no? I aquestes dones explicaven a altres directives com havien iniciat el canvi. I en les quatre organitzacions de les que parlaven l'havien iniciat elles, gràcies a començar, no? A crear aquesta necessitat amb els altres, escolta'm, però i si prioritzessin d'aquesta manera? I si els equips no s'autoorganitzessin d'una forma més transparent, més col·laborativa? I si trenquéssim una mica els departaments de sempre i comencéssim a treballar més transversal?
Tots aquests canvis que proposeu són fàcils d'implementar o de vegades trobeu resistències?
Sí, al final són canvis que requereixen disciplina. Requereixen disciplina. Un canvi és un procés molt disciplinat. S'ha d'entendre molt bé per què el portem a terme. S'ha d'entendre molt bé què volem aconseguir. S'ha de parlar molt, s'ha de fer una comunicació molt extensiva. S'ha d'involucrar a les persones de diferents capes de l'organització. I això requereix molta disciplina. Un canvi no és una cosa que tu poses en un document, en un PowerPoint, en un Word, document Word, l'expliques i ja passarà. No, requereix cada dia, no?, una agenda d'aquest canvi. I a vegades aquesta disciplina és el que fa que els canvis no siguin no succeeixin. No? Perquè al final
clar,
fem dues setmanes...
És rígid, tot és rígid.
Sí, tot és rígid, o a vegades sembla que el canvi és anar-se a un off-site, a una masia, a parlar del canvi i tornem a l'empresa i ja tot ha canviat. No, requereix una acció diària.
La tecnologia és una aliada, evidentment, i ho has dit molt bé. De vegades també pot generar resistències en determinades persones i pot fer que s'hagi d'aprendre un sistema nou en poc temps, una cosa sí. Que... No sé, a nosaltres mateixos, a Catalunya Ràdio, amb el sistema que tenim, que tothom ens hem acostumat, que té els seus problemes i els seus avantatges. El principal avantatge és que tothom sap com funciona el sistema, però té molts inconvenients. I arribeu vosaltres i dieu, no, és que això no és eficient. Apliquem una altra tecnologia diferent, però clar, ara, de cop i volta, no sé quantes persones han d'aprendre tot un sistema nou,
correcte.
No? Aquest equilibri entre... el temps, entre cometes, que perdo per aprendre el sistema nou i els beneficis que porta ha de ser complicat, també.
És complicat i el balanç sempre ha de ser positiu, per suposat, i al final una de les grans claus és implicar les persones. És a dir, al final, tota la vida ha passat que la tecnologia al final s'ha implementat, jo l'any 2001, no?, que implementava màquines que costaven 20-30 milions d'euros, es posaven allà i els operaris no se'ls donava ni una setmana de formació. Ara passa el mateix, el que passa és que en comptes, bueno, també hi ha màquines, però passa amb sistemes informàtics. Llavors és molt important implicar les persones en el desenvolupament i que inclús aquestes persones siguin les que formin altres persones dintre l'organització, no? No un equip des de fora, sinó fer un equip intern que sigui el que adopta, el que dona fit feedback continu, no? Retroalimentació, com s'implementa aquesta eina, i aquestes persones siguin les que ajudin a altres de l'organització.
He estat tafanejant una mica per la vostra pàgina web
sí.
I veig que parleu molt de cultura agile.
Sí.
Què és la cultura agile?
Bueno, al final, agile és 4 valors i 12 principis que van ser, no?, definits l'any 2001 per 17 programadors que en els anys 90, no?, van definir formes de treballar diferents pel món del software, perquè en els anys 90 hi havia molta fricció entre el negoci i els desenvolupadors de software que al final no s'entenien. Van crear pràctiques i van generar el 2001 una sèrie de valors i principis per ajudar a entendre a tothom com s'havia de desenvolupar software. Això en l'any 2001 estava molt emmarcat en la indústria del desenvolupament coneixement de la programació, avui és una cosa que ja s'està des de fa anys extenent a qualsevol tipus d'organització, organitzacions de gran consum, organitzacions alimentàries, organitzacions farmacèutiques, altres tipus d'organitzacions.
Per acabar, ara que porteu temps funcionant i treballant amb grans empreses, quins diries que són els problemes comuns, més habituals?
Un dels problemes, més comuns és que falta priorització. Falta priorització és lo salvatgement important. Les organitzacions tenen molta inèrcia, no? Al final, continuen fent les coses, les prioritats, els projectes que continuaven fent l'any que ve, i els costa molt el de parar, prioritzar, entendre que és el més important per a l'organització en un moment determinat, fer, no?, que tothom resetegi i digui, vale, ara anem a enfocar-nos en el més important, eliminar, no?, tot allò que es fa molt de reporting, s'inverteix molt de temps creant PowerPoints, en reunions reportant el passat i no parlant de què farem en el futur. Llavors, això és el més important i el més difícil.
Molt bé, ho deixem aquí, però jo vull que vinguis a casa meva i m'organitzis la vida. Perquè no només està fent per les empreses, sinó també per les persones, segurament.
De moment només sabem fer-ho a les empreses, o sigui que no t'asseguro res.
Prioritzar, per favor, sí, vine i arregla'm l'agenda, ni que sigui. Jonathan Escobar, CEO d'Actiu Global, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. I walk the way you want me then, but easy. Món 2030.
Després d'economia, la següent paraula del diccionari d'avui és innovació. Avui en parlarem amb el president d'Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, amb el Xavier Torra. Benvingut a la Revolució una altra vegada. Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Escolta, d'entrada, innovar no és fer un treball sol, individual, no? Perquè sol no fas gaires coses.
No és un treball individual, per suposat, però hi ha una part individual. Cadascú dels que es posa en un entorn d'innovació ha de reflexionar profundament. Vull dir, les coses no surten perquè sí, és allò que deia el Picasso, com també la inspiració diu el pinzell a la mà.
Treballant, sí.
Per tant, treballant, no? Ara, el que sí que és cert és que la riquesa que dona el debat amb altres és un estímul tremendo. És molt més ric, és a dir, és exponencial d'estar dues persones debatint una cosa o d'estar a tres, quatre. Moltes ja és difícil de gestionar, però la riquesa que té d'idees quan hi ha més persones es multiplica moltíssim. Per tant,
o sigui, aquesta suma d'individualitats que generen un conjunt potent dins d'uns límits raonables que es pugui controlar, no?
Bueno, fa falta un director d'orquestra, també, per poder-ho, diguem-ne, harmonitzar tot una mica, però, evidentment, jo crec que és un treball col·lectiu, d'una certa col·lectivitat.
Per tant, també per innovar es tracta també de buscar la gent que creus que pot ajudar-te i convèncer-la perquè pugi al teu carro, no?, d'alguna manera.
Jo crec que cada vegada més les empreses per innovar requereixen fonts internes i fonts externes. Les fonts internes normalment ja estan acostumades a un entorn determinat, amb una manera de fer, però si no tenen la riquesa de visions externes, que siguin fresques, que no estiguin condicionades per tot el que hi ha dintre d'una empresa, jo crec que es queden pobres amb innovació, normalment, amb idees d'innovació. I el món, al final, és de les idees. La tecnologia és un suport, però essencialment és de les idees. I com més gent hi ha, jo diria, diferent dintre d'un grup d'innovació, més riques idees, no hi ha dubte.
Però també els que venen de fora necessiten una part de gent que sigui de dins.
Per això, no? Dic, una part de dintre i una part de fora.
Que saben el mapa, tenen la ruta, saben els processos determinats de com funcionen les coses, no?
Imprescindible. Però, per altra banda, no et pots quedar mirant-te tu mateix, si no necessites gent que t'aporti, jo diria, visions externes. De vegades, amb si mateixes, no són cap idea determinant per res, però estimulen noves idees, i això és el que val avui dia.
On creus que, no sé si hi ha resposta a la pregunta, però on hi ha la millor cantera, pedrera d'innovadors? Altres empreses, a la universitat, gent jove, l'edat no té res a veure?
Mira, jo diria que la innovació normalment jo crec que ve per dos camins. Un, per escoltar el mercat, escoltar el que passa al mercat, amb el teu, el que no és teu, etc. I per una altra banda, la tecnologia avui dia és una font d'innovació. Aleshores, barrejar aquestes dues coses, jo diria que és una de les claus de l'èxit en aquests moments. Aleshores, per escoltar el mercat, què vol dir? Gent que realment sigui molt amatent a què està passant, les conductes dels consumidors, què volen les empreses, i per altra banda, gent que estigui un coneixement tecnològic que sigui capaç de portar, diguem-ne, possibilitats a la tecnologia. No donar lliçons de tecnologia, però portar possibilitats de tota la tecnologia que es va desenvolupant constantment. Aquesta barreja dels dos àmbits jo crec que és la de les més riques per poder innovar.
Quan parlaves de... En definitiva, estàs parlant quan deies allò de escoltar la gent de fora, no? De sortir una mica de la zona de confort de l'empresa, de sortir d'aquesta bombolla amb la que s'acaba convertint moltes vegades una empresa. Sobretot, no sé si estàs d'acord, passa bastant amb les empreses familiars, no? On hi ha pràcticament una aristocràcia empresarial de pares a fills a nets, i que moltes vegades, no passa sempre, de vegades el net o el fill és el que acaba innovant, però de vegades sí que s'acaben contagiant de coses que fan que no hi hagi prou innovació.
Sí, jo crec que històricament una mica ha sigut així. També històricament hi havia molta recança en les empreses familiars d'obrir-se amb una innovació més oberta amb altra gent de fora per la por de dir, és que sabran a fora el que estem fent a dintre. Però avui dia, a la velocitat que va tot, el que innoves avui, en 4 dies és obsolet. Per tant, el que cal és anar ràpid. La por de que es descobreixi alguna cosa que estàs preparant, sí, has d'anar amb cuidado, vull dir, a les coses, però no és el major risc. El major risc és anar lent, o no tindre idees.
Que això és una preocupació que fa 20 anys no hi era tant.
No hi era. I era lògic, també. Els meus familiars vivien en un altre context i, per tant, no patien tant de la necessitat d'innovació com ara pateixen, perquè ara tenen la competència no al voltant com abans. Abans la tenien a 100, 200, 300, 500 quilòmetres. Ara la competència està a 10.000 quilòmetres a cada banda i està pensant el mateix que penses tu. Què fa de nou? Què innova?
Aquesta velocitat també té una cara i una creu, també, perquè les presses no són bones conselleres mai, normalment. Suposo que trobar l'equilibri entre la necessitat de treure allò d'una manera ràpida i anar seguint el ritme que portem, que ara és vertiginós, és important, però també deixar que les coses reposin al just, que abans eren, potser podien ser anys, però ara poden ser setmanes, no?
Sí, sí, és un equilibri, és un trade-off que hi ha aquí al mig, que has de remenar quan gestiones un equip d'innovació, no? Però, tinc el record de Xina, quan treballava a Simon i estàvem a Xina, que vaig anar amb un jutge a Xina perquè ens havien copiat. I la resposta del jutge va ser: de què es queixa? De què ens han copiat? Diu, però si només copien els bons.
Diu, home.
Però vaig aprendre que el que calia era córrer, que quan traies una cosa has de pensar en la següent, perquè saps que d'una manera o altra...
Que copiïn la següent,
sí,
no?
No, que quan m'hagin copiat la primera ja estaré
amb
la segona.
Ja estic amb la segona.
El món va així. I va d'aquesta manera, per tant, no hi ha més remei que ser ràpid i de vegades de córrer riscos. De vegades sí que has de decidir un producte quan està en un estadi determinat i dius prou de millorar-lo, perquè de vegades millorar del 95% de garanties al 99% és inassumible, vull dir, per costos i per temps. Però hi ha un moment que has de prendre una decisió i dir endavant.
Hi ha una frase teva que ha sortit una mica ja al contingut, però dius, les empreses que innoven normalment acaben sent els primers, les primeres en el mercat, però ja se sap que les coses duren el que duren, no? És això el que estàs parlant.
És això. No? Avui dia, jo diria que la innovació és una mica com l'èter. El valor afegit. Que hem de fer valor afegit. El valor afegit s'evapora. És com l'èter. Dura el que dura. Per tant, has d'estar pensant sempre que això et caducarà i tu n'has de generar de nou de valor afegit. I aquesta és una dinàmica constant. I si la deixes, doncs segurament no estaràs a davant del mercat. I això és quelcom que has d'acceptar-ho. I, evidentment, això suposa una actitud determinada. Per mi, innovar és una actitud. Més que a part d'uns processos, però essencialment és una actitud. De dir, em crec que si no innovo, no tiraré endavant. I em crec que per innovar em fa falta més gent per poder tindre més idees, i el que busco són idees. No és tant tecnologia en si mateix, sinó idees. Després el suport tecnològic i el suport dels instruments ajuden a convertir la idea en una cosa real, no?
Res, ens queda un minutet. De l'1 al 10, No sé si podries posar una nota, però posaries nota... Podries posar nota a la innovació a Catalunya ara mateix?
Bueno, hi ha estadístiques de tot això. Estem una mica per la meitat. Vull dir, no estem en una punta, en una punta europea d'innovació, ni estem a baix de tot. Jo crec que hauríem d'estar més amunt.
Hauríem d'estar...
més amunt, sens dubte.
Al 8?
Sí.
És molt això, eh?
Però hi podríem estar-hi.
En quins països ens hauríem de mirallar?
Israel, per exemple, és un país que per la dimensió que té, el context que té, la situació geogràfica que té, és un país amb una potència innovadora i tecnològica increïble.
Doncs mira, ja sabem qui seguim, segons quines coses. Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, com sempre. Acabem programa i ho fem amb una frase avui de l'influencer de fitness Vikika, poca broma, que té 1 milió de seguidors. Diu, no importa la setmana, no importa el dia, no importa l'hora. I ets a temps. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.